I ara mateix, dalt de l'escenari del nostre cabaret elèctric, hi tenim l'actor Santi Ricard. Bona nit i benvingut.
Hola, molt bona nit.
Avui el Santi ve en qualitat de Santi Ricard, però hem de dir que en aquests moments potser tens una mica de conflictes de personalitat. És el senyor Esteve a l'espectacle La classe neutra, a la Sala Montaner. Sembla que és de dimecres a diumenge, aquest espectacle. Poses la pell, que ho vam veure ahir i estàs a punt de tornar-la a posar,
sí,
perquè
sí,
es fa
sí,
dilluns
sí.
I dimarts, al Max d'aquesta nova sèrie de TV3 que s'anomena El Zoo. Però és que, a més, si amb totes aquestes dues coses no en tenies prou, estàs assajant un nou espectacle al Teatre Nacional, que és L'home, la bèstia i la virtut.
Exactament, sí, sí. O sigui, hi ha dies que començo a les 6 del matí i acabo a les 11 del vespre.
Hem de dir que avui a la redacció fèiem una mica de conya pensant que aquest nou espectacle, l'home series tu, la bèstia, el tema del zoo i la virtut a la senyora Esteve. Seria una miqueta, aquest triangle,
sí,
aquesta santíssima trinitat que portes a sobre.
Sí, virtut, sí, el senyor Esteve, bueno, aquest pobre senyor Esteve que no sabia gaire què era, perquè li feien fer tot, aquest, vull dir que no s'identificava gaire amb què era, però bueno, però sí, sí, podríem comparar, podríem fer aquesta comparació. They thought he was a monster, but he was the king. They came to his island and they brought her with them. They wanted to get his picture, but they were surprised by his enormous size.
Sabem que t'agrada molt el Tom Waits, per
molt.
Això hem posat aquesta cançó, però
s'anomena
King Kong, diu l'Albert, que avui no pararem de parlar de bèsties.
De parlar d'animals, no?
Va,
bé, per això m'heu triat a mi.
El Santi el recordareu també pel seu rostre a sèries de televisió com Estació d'Enllaç, Nissaga l'Herència, Àngels i Sants, Mirall Trencat, o també el Teatre Nacional, que de fet és un escenari que sovinteges molt amb Pólvora, em sembla que Aigües Encantades també es va fer aquí, i altres obres que has fet, doncs Hamlet o Temptació, tots eren fills meus.
Sí, sí, sí.
I em dedico, a més, a part de fer tots aquests rols, em sembla que ja tens una nena que comença a caminar. És a dir, que el rol de pare també el fas.
Sí, ara estic molt atrafegat, realment. El rol de pare és difícil, eh? És un dels rols més difícils, em sembla, que m'ha tocat fer. Però també és molt gratificant.
De fet, encara no sabem moltes coses del teu personatge, de Max, del Zoo, però aquest és un rol que el té per allà sobre. No,
sí,
de la paternitat el té pendent.
Sí, és un rol que té pendent i que ha arribat a les ganes d'adquirir aquest rol, doncs molt convençut per la seva companya, que és la Diana, però és clar, ara tampoc no puc desvetllar què passarà.
No, no això, desvetllar, però
hem de fer que la gent miri aquesta sèrie Zoo, que em sembla que ahir va funcionar bastant i va anar molt bé d'audiència.
Esperem que avui encara pugi més. De fet, ho podeu escoltar quan s'acabi l'entrevista, més o menys ho podreu veure. Del Max només en sabem que va en bicicleta.
Sí.
I em sembla
que veu com atropell.
I que té una feina que, com una mica tu, que no el deixa estar gaire a casa.
No, sí.
Quina feina fa el Max?
El Max és agent de viatges. És agent, treballa en una agència de viatges, és una persona que treballa una mica per lliure i és una persona que es dedica a obrir rutes noves a diferents continents, rutes exòtiques, podríem dir. Està acompanyat per un personatge que encara no hem vist a la sèrie, que es diu Eric, que és fotògraf, això sí que ho podem avançar, que és el personatge que fa el Juli Fàbregas, que són molt amics, i ells dos treballen en aquest aspecte. Al mateix temps també tots dos fan guies dels llocs que visiten, vull dir que és un personatge una mica així freelance, no?
Hem de dir que la sèrie té molts elements exòtics, perquè tu, tot això no sé si passarà fora de camp o podrem veure aquests països on viatges, i la teva parella...
Jo vaig demanar que em paguessin els viatges i poder-hi anar, però em sembla que no serà possible.
I la teva parella treballa al zoològic, que també és una manera de fer una sèrie urbana, però que de cop i volta sembla que estem en un altre món. En el primer episodi ho vam veure una mica així. Doncs que la cosa és urbana i exòtica al mateix
urbana
temps.
Urbana i exòtica, i també, i a més, amb aquest punt d'animalitat, no? I animalitat i aquesta cosa, aquesta tendresa que ens desperten els animals, no?
Que entens, tu? A part de que a la sèrie em sembla que tindràs un gos.
Sí, a la sèrie m'han endossat un gos, vaig veure el capítol d'ahir, però jo tinc una gata, sí.
Com és aquesta gata?
És una gata que és, com a gata és molt bona persona, jo sempre dic, perquè és molt, és sempre diuen, vigila els gats, això, que poden esgarrapar, que no sé què, que no sé quantos. Aquesta gata s'ho deixa fer tot en el moment que li he hagut de donar un medicament, mai no m'he hagut de preocupar perquè l'agafo i li dono, i ella es queda tan ample i se'l pren, i vull dir, és molt bona persona, i ara amb la nena, amb l'Aina, fan una parella de jocs fantàstica.
L'Aina i la gata?
L'Aina i la gata, sí, sí.
Com es diu la gata?
Es diu Neri, li diem.
Neri. Doncs aquest és el nom del personatge en la vida real, de la mascota del Santi Ricard, però tu tens el Puc.
Sí, el Puc, aquest gos que he heretat i mai tan ben dit, de moment, perquè, esclar, el personatge de la Tina, la parella del Conrad, que és un personatge que interpretava Marina Gatell, ja podem dir que interpretava, doncs en el primer capítol de la sèrie mor, ella és l'autèntica propietària del gos, i ara de moment, pel que vaig veure, al final del capítol d'ahir, el Conrad ens l'ha endossat i el tenim allà a casa, el gos.
Per sota, a part de Tom Waits, sentíem la sintonia del zoo, n'hi anirem a basar en aquesta sintonia, però aquesta, en canvi, la tenim allò en la memòria.
Sí, home, una sèrie que va marcar molt, l'Estació d'Enllaç, una sèrie fantàstica, jo penso que era, i era una sèrie una mica bulldozer, no? Perquè una sèrie que podíem tot, era l'única sèrie que si TV3 sabia que els dimarts per algun altre canal passarien la Lliga de Campions i que jugava el Barça i el Madrid i que matrien aquests, la posaven el dimarts i aguantava tot aquesta sèrie. Era una sèrie, jo penso que molt interessant i que tothom en té molt record. He de dir que he fet moltes coses després d'Estació d'Enllaç, però hores d'ara encara em trobo gent pel carrer i em diu, ai, tu sorties a Estació d'Enllaç. I llavors amb això notes que era una sèrie que va marcar i va enganxar molt. També tenia molta gràcia que cada capítol començava i acabava.
Eren autoconcloents.
Sí, i llavors coneixies tots els personatges que corrien per l'estació, que ells sí que la seva història més o menys anava evolucionant a poc, però és clar, vull dir, si te'l perdies un dia tampoc no passava res.
I de fet, en aquell moment ni la gent es descarregava pel·lícules d'internet,
no,
ni hi havia tants canals, hi havia menys televisions, però també suposo que aquesta sèrie va saber crear com una espècie d'univers únic, no? Semblava que no era ben bé una dimensió desconeguda, aquella Estació d'Enllaç, però es regia sempre amb un punt, hi havia com sempre un punt surrealista, hi havia cosa del suspens,
però
també.
Però és que, esclar, plantem, o sigui, nosaltres quan ens plantem en una estació normalment estem esperant un tren o estem esperant el metro o el que sigui, estem esperant el metro o el tren per anar a algun lloc, i el qui espera desespera, i estem, o sigui, perquè normalment sempre anem amb presses, però plantem-nos en una estació i veiem tot el que pot passar. Jo penso que és un gran encert doncs que decidissin que totes aquestes històries poguessin passar en una estació, i segurament encara haguessin pogut, per dir-ho d'una manera, aquest punt surrealista, doncs, haguessin pogut anar una mica més de l'oll els guionistes i fer passar, perquè fins i tot va passar un atemptat en aquella estació. Va venir un personatge que recordo que interpretava la Sílvia Muni i va posar una bomba. Vull dir que no s'estaven de res allà, no? Vull dir que, és clar, l'univers de l'estació permet moltes coses, com també penso que permetrà moltes coses l'univers del zoo, i això està per veure, no?
Ara estem repassant diferents sèries de televisió, però tenim allò del triangle, la pota del teatre, que ara en parlarem. Quan tu vas començar a estudiar a l'Institut del Teatre, mm-hmm, i entraves per una atracció per aquest llenguatge, pel llenguatge teatral, o també el mitjà televisiu o fins i tot cinematogràfic t'atreia parts iguals?
Jo, quan vaig entrar a l'Institut del Teatre, jo d'entrada estava fent teatre des que tenia 6 anys.
A Vic, oi?
Sí, amb un grup de teatre amateur, i esclar, llavors quan t'entra el cuquet del teatre costa molt de treure-se'l. Hi ha molta gent que potser no s'hi ha pogut dedicar professionalment o no s'ha atrevit a fer-ho i encara estan fent teatre amateur, no? I jo ja tenia aquest cuc i jo vaig entrar a l'Institut del Teatre perquè volia fer teatre. Bueno, més ben dit, en aquell moment m'havia agafat la dèria per ser pallasso. El que passa que això no hi he arribat mai. Soc molt amic del Jordi Martínez, que ell sí que ell és un gran pallasso, va venir aquí al programa, no, també.
Sí, i per parlar d'un roure.
I sempre li dic a Jordi, aviam, fem alguna cosa, perquè em moro de ganes de fer de pallasso.
Mira, de fet, ell ha fet aquesta versió del pallasso i el Führer en televisió, sí, la va fer en
la,
teatre.
Va fer l'U, una obra que va tenir molt d'èxit.
Doncs sí. Si mai us poseu el nas vermell tots dos, si necessiteu us deixem alguna espongeta d'aquestes d'ICAT FM, però...
Un dia potser sí.
Però si munteu un espectacle ens ho expliqueu. Tu creus que ara hi ha noves generacions de gent que s'apunta a l'Institut del Teatre, que hi ingressa pensant directament en ser actor de televisió?
Sí, claríssim. Home, abans... pensa que tu has parlat d'Estació d'Enllaç, però el primer que vaig fer jo en televisió va ser La Granja.
Allò va ser l'embrió de les sèries catalanes.
Allò va ser l'embrió de les sèries catalanes. A partir de que van començar, que va començar, hi havia La Granja i es feien alguns dramàtics, llavors hi havia sèries com Quico el Progre, van començar a aparèixer sèries així, però fins que quan es va començar a entrar en el Culebrón, per dir-ho mateixa, d'una manera pròpiament dit, en Poblenou, hi havia molta gent que trucava, escolta'm, per sortir a la tele he de venir aquí. Clar, això ha canviat molt. Aquí només teníem una tradició teatral. No és com, per exemple, a Madrid, dic Madrid per centralitzar-ho, però podríem dir gairebé la resta d'Espanya. Abans, ara ja no, perquè ara s'ha barrejat molt, però abans hi havia els actors de teatre, els que feien televisió i els que feien cinema. Fins fa relativament poc, no m'atreviria a dir els anys, però jo penso que és poc, no hem vist l'Antonio Resines o el José Coronado fent una sèrie de televisió. I tota aquesta gent s'ha anat incorporant a la televisió. Vés a saber per què, però ells eren actors de cinema. Sempre havien fet cinema. I abans, a Madrid, estava tot això molt separat. Molt separat. També et dic que, per exemple, hi havia actors de cinema que havien volgut fer el salt al teatre i quan es veien allà s'havien tirat enrere. Perquè són llenguatges, són llenguatges diferents. Acabes fent el mateix, però és una tècnica diferent. Acabes jugant al mateix joc, però és com aquells que vas a casa d'algú a jugar un joc de cartes i dius, ai, no, diu, no, no, és que aquí juguem així. No, una mica, i a cada llenguatge, el cinema, la televisió, el teatre, doncs tenen un estil de joc diferent, unes regles de joc diferent. Però, clar, si ho penses, també és divertit, no?, jugar amb aquestes, amb regles de joc diferent i entrar en aquest tema.
Doncs ara, per acabar-ho d'arrodonir, falta alguna cosa de cinema a uns mesos vista?
Ah, ja m'agradaria molt. Home, el cinema també he fet alguna cosa, però tampoc no molt. I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you. All I need's my real.
Doncs vinga, que tenim el senyor Esteve una miqueta abandonat. De fet, és sorprenent com aquesta versió lliure de l'Oca del senyor Esteve a la classe neutra se centra en el personatge que seria una miqueta el perdedor, no? Em sembla que tu, quan es va estrenar al Teatre Nacional, feies de Ramonet.
Feia de Ramonet, sí, senyor. Mica, vaig fer l'Oca del senyor Esteve, que va estrenar al Nacional.
Amb el Marcillac.
Amb el Marcillac. I feia el Ramonet, i ara m'ha arribat l'oportunitat de fer de senyor Esteve. I sí, sí, aquesta versió de la classe neutra centra en el senyor Esteve, també perquè és una versió basada sobretot en la novel·la. Té coses que s'assemblen molt a l'obra de teatre, perquè hi ha escenes que són pràcticament clavades, però clar, també va ser el Rossinyol que va agafar el personatge de la novel·la que havia escrit i després va fer l'obra de teatre. I... pel que sembla, pel que diuen males veus, el Rossinyol, quan va fer la novel·la, deixava una mica malparat el senyor Esteve. Es carregava una mica tota aquesta burgesia catalana, bueno, aquesta mena...
Els menestrals, sí, no? Aquesta capa intermitja entre els obrers i els burgesos.
Sí, que precisament per això l'espectacle ho diu, perquè hi ha una frase del Rossinyol que diu tu ets la classe neutra, així el defineix l'avi, no? I són aquesta classe treballadora que vivia per treballar, no? I ell, el Rossinyol, s'ho mirava una mica amb ulls de família botiguera, perquè tota la seva família havien tingut botiga, i llavors es carregava una mica això. I llavors, quan va fer l'obra de teatre, és com si hagués volgut quedar una mica més bé, no?, amb aquesta... amb però, aquesta gent.
Però és un protagonista que és una mica antiheroi. No, de fet,
n'hi ha molts de protagonistes
antiherois.
Tu
no fas res, al contrari, tens una vida capada.
Sí, sí, sí.
A l'escenari de la Montaner.
Sí, precisament jo penso que en aquest punt està la gràcia d'aquesta versió de l'Auca del Senyor Esteve. Nosaltres veiem el llenguatge còmic de l'Auca del Senyor Esteve, que no deixa de ser una auca, és un dibuix d'una època, no? I és completament còmic, que llavors nosaltres podem anar a veure l'obra de teatre i riure, i potser sí que hi ha algú que diu, ostres, pobre aquest home, quina vida més arrossegada que ha tingut, no ha decidit res en la vida, no? I aquesta versió el que fa és dir-nos completament tota l'estona que aquest home no ha decidit res. Es va veient com el van portant d'un cantó a l'altre sense que ell faci res, sense que ell intervingui res. La gràcia de la versió que ha fet el Jordi Pons és que ell es va plantejar de fer d'aquella frase tan famosa que diuen que quan un es mort passa tota la seva vida per davant en un minut, però és clar, això no ho podem fer en un minut, ja, si féssim un minut seria...
Es fa una hora i una miqueta més.
Seria un videoclip, no? I nosaltres ho expliquem una mica més i dura una hora i vint.
És la gràcia que té, és que hi ha aquests flashbacks i flashforwards, no? D'anar...
Sí, però al mateix temps té la gràcia de que el senyor Esteve està veient i reflexionant sobre el que li ha passat, no? A més, té una peça que li ha sortit allà a casa, que és el seu fill, Ramonet, que va en contra de tot el que ell ha fet tota la vida. Llavors, just en el moment abans de morir, tenen una escena amb el Ramonet, que això també hi és en l'obra de teatre, i jo penso que a partir d'aquesta escena surt la reflexió d'aquell moment, no?, de què he fet, què he sigut, no? No he sigut res, ha de ser desesperant.
És més aviat Ramonet, el Santi Ricard, em sembla...
No t'ho sabria dir. Potser, home, sí, home, jo quan vaig fer el Ramonet m'identificava molt, perquè jo quan a casa vaig dir que volia anar a l'Institut del Teatre em van dir, bueno, però vols dir què faràs? M'has d'anar a fer de saltimbanquis pel món? I vaig dir, doncs em sembla que sí, i per sort els meus pares van canviar d'opinió i vaig poder-me permetre anar a l'Institut del Teatre. Well, the dawn cracked hard just like a pool wheel. Cause I wasn't taking no lip from the night before. And it shook out the streets as the stew bums showed up like bounce checks, rubbing their necks in the sky to the color of Pepto-Bismol. Em sembla que serà el mes de març que podrem veure l'Home, la Bèstia i la Virtut. Sí, el mes de març s'estrena el 7 de març a Terrassa. Això és una coproducció del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i el Teatre Nacional de Catalunya. I s'estrena el 7 de març a Terrassa i crec que és a partir del 27 de març, després de Setmana Santa, que s'estrena el Nacional i anem fins al 27 d'abril.
A la sala petita, que em sembla que ha de ser més agraïda que la gran, que tu te la coneixes bé.
Jo em conec,
crec que vampiritza.
Les dues, i la sala petita és molt més agraïda que la gran.
I a més amb un text de Luigi Pirandello, que fa un teatre força interessant.
Sí, i és una comèdia molt divertida. Bueno, de moment nosaltres veiem que és una comèdia molt, molt divertida. Espero que també ens hi quedi, perquè és clar, això també és una de les gràcies d'aquesta feina, no? Que saps els elements amb què comptes a l'hora de començar, però no saps ni com acabar.
T'ha tocat el paper de man o d'home al que li han fet una mica de les banyes?
No sóc ni l'un ni l'altre.
Ni l'un ni l'altre.
Sóc l'amic de la man.
Doncs,
l'amic de la mà.
Ho deixem aquí a l'espera de poder-ho veure, 7 de març al Teatre l'Alegria de Terrassa i després a la sala petita. Tenim aquí l'Albert Miralles.
Bona nit,
que veig que ell es passa, el Santi Ricard, l'obra en pijama.
Sí,
jo
sí.
Pensava que tu haguessis entrat amb kimono per seduir-lo.
He estat a punt,
I veig que...
He entrat amb camisa
que has entrat amb camisa així més aviat de Texas.
De Texas. Sí, una mica. No el volia seduir. Igual l'hauria seduït vestit d'una altra, no sé, de Mireia o alguna cosa, no sé.
No m'haguessis seduït.
Una obra que em dedica, que ell és el pal de paller de l'obra, que fins i tot, com que el text és tan important, potser ens esperàvem amb un decorat més despullat, més sobri, i que cal una mica reconèixer-li el mèrit que ell s'ha integrat molt més tard a aquesta companyia de teatre i ha acabat tirant endavant també el seu personatge. Oi que sí, Albert, que això li hem de... agrair?
Jo, sí, agraïm-li, però jo no estic aquí per agrair res,
No, al contrari, tu estàs aquí, si ho pogués dir, per tocar allò que no sona.
No, jo no he d'agrair res a ningú.
Ja ploraria ara.
Ja ploraria. Escolta, el Santiago, jo li vull dir Santiago perquè aprofito que l'autor de L'auca del senyor Esteve es deia així, Santiago Rossinyol, per dir-te tu Santiago. Que és que tu t'agrada el carnet d'identitat i posa Santiago.
El meu carnet d'identitat i posa Santiago.
Sí? Sí. Puc dir Santiago?
Sí, prova-ho. Prova-ho. Pot ser que no et contesti. Sí, m'ho han dit. M'han dit, havia treballat amb gent que m'ho deia.
Que et deia Santiago.
Sí, i tenia una professora a l'Institut del Teatre, que era professora de dicció, i que es va negar a dir-me Santi, perquè ella defensava, i molt bé, que els diminutius en català es fan per darrere.
Llavors et diries Pep, Iago.
Llavors, Iago. O em va dir, o et dic Iago o et dic Santiago? I et vaig dir, no ho sé, digues com vulguis, però la majoria de vegades no contestava, perquè, esclar, m'agafava molt per sorpresa.
Ja. Santiago! Veus, no contesta. Escolta, estic molt content d'una cosa.
Sí?
Ja era hora que et féssim fer de vell, perquè una mica es pot dir que a la classe neutra fas de vell, perquè sí. Ja estem cansats de veure el Santiago Ricard que expliqui, si us plau, que digui quina edat té, estàs a punt d'arribar als...
26.
Als 40 anys.
Als 40.
Santiago,
sí,
perdona,
sí, sí.
En tens 39, oi?
Sí.
I era hora que fessis de vell, perquè sempre l'han fet fer sempre de... El veus a les obres i dius, mira quina ràbia que fa aquest tio, de pescador jove.
Però
no sé què és jove.
Jo no tinc
sempre...
Pescador jove. Sempre tu com ho saps, això del pescador jove?
Sempre de jove.
Jo no en tinc la culpa, això són els directors que em trien. Jo quan va... Això que dius de pescador jove, quan vaig veure... Quan el Bonin em va agafar per fer el Nausica i em va dir, has de fer de pescador jove, vaig dir, home... Armand, però vols dir que... Sí. Vaig dir, bueno, si tu creus en mi, clar, també t'has d'aferrar, no?, que la gent tingui confiança en que tu puguis fer el personatge.
Mm-hmm. Bé, en tot cas, jo vull dir que es pot explicar, no?, que es mor a l'espectacle.
Sí, sí, ho hem dit.
Pot explicar,
de fet, és
no?
Quan
no,
es mora,
de fet,
és que,
tot comença. Que ho expliques, aquest
de
espectacle?
Fet, és que comença. O sigui, la gràcia de l'espectacle és que passa durant l'extremaunció...
Vaig venir, encara que no ho sembli.
Sí? Passa durant l'extremaunció del senyor Esteve.
Sí, ho sé, ho sé.
Una cerimònia llarguíssima i en llatí que es feia fa temps.
Oh, sí, eh?
Deu saber parlar llatí, ja.
No en tinc ni idea. El que ha patit aquí és el Claudi, pobre, que s'ha hagut d'estudiar tot i no... Llavors, quan havia de parlar en català, no li sortia.
Va, parlant en llatí a casa, no?
Sí, suposo. No
demana el dinar en llatí. Dinarum. No?
Dinarum.
Escolta'm, jo vull saber, perquè tu et mors, com a senyor Esteve, ja ho hem dit
sí. Dues
vegades, i és que sóc molt caut amb això, perquè a vegades dius, oh, és que s'ha explicat al final.
Dic, bueno, doncs... No, és el principi, això.
És el principi.
El cercle es tanca.
Però ni amb aquesta obra m'atreveixo jo. Però bé, ara que sé que es pot dir, si et mors, amb els ulls tancats o oberts, Santi? Santiago, perdona.
En el...
A l'auca del senyor Esteve,
amb els ulls tancats.
Amb els ulls tancats.
Sí, has de vigilar, de morir-te amb els ulls oberts.
Sí, per què ho dius? No estaràs parlant d'Àngels i Sants, per casualitat?
Estic parlant d'Àngels i Sants.
Explica'ns aquesta fantàstica anècdota que diuen a casa teva.
Anècdota. Vaig tenir la brillant idea, quan vaig fer Àngels i Sants, de dir que moriria amb els ulls oberts, perquè vaig pensar que per càmera podia ser molt més interessant. El que no vaig calcular és que jo em moria, crec que el capítol 5, i durant tot el capítol 6 anava mort a dintre una ambulància i, evidentment, amb els ulls oberts. Em vaig estar 8 hores un dia a dintre una ambulància, assegut, amb els ulls oberts, cosa que era molt dificultós perquè, és clar, hi ha moviments de càmera, hi ha, tu, en el teu camp de visió hi ha gent que es mou, i cada cop que es movia algú, jo mirava els ulls sense voler, se me n'anaven, i vaig passar-m'ho realment fatal.
A vegades els morts els hi baixen els ullets.
Clar,
sí,
faltava aquest plano.
Hagués agraït algú que m'ho
baixant
que
els ullets.
Com un amic actor, tenies sí, enemics, eh? Àngels sí. I Sants, una mica?
No, enemics no, tampoc.
Bona gent, no?
Bona gent.
Àngels
bona
i Sants, molt bé. Per això et van matar. Escolta, Max, és aquest, el Max, que surt a la tele.
Sí.
Que guapo que està aquí, a la foto.
Està a punt de sortir, de fet.
Sí, és veritat. No podem sentir.
No podríem punxar.
No podem sentir ara mateix. O no. Bé,
tu sí. Vés provant, Marçà,
si
tu vés provant.
Si podem sentir a veure què diu, que jo no entenc com és que estàs aquí allà a la vegada.
Perquè és gravat. Ho graven, Albert.
És que no ho sabia. Max, Esteve, és aquest, el controles també aquest personatge,
sí.
No? Veig que controles una mica els personatges que has fet, o no?
Sí.
A l'home, la bèstia i la virtut et dius...
Doctor Pulejo. Nino Pulejo.
Perfecte. Anem a fer-li un test a Santi Ricard, a veure si recorda, jo et diré noms i tu m'has de situar aquests noms dins de l'espectacle, pel·lícula, no gaires, sèries de televisió, el que sigui.
Això serà molt dificultós.
Sí? Vinga.
Sí, perquè hi va haver una temporada que semblava que m'agafaven pel nom.
Ah, sí?
O sigui, quan trobaven un nom de personatge, un nom determinat, que si m'ho preguntes ja et diré quin és, doncs llavors em donaven aquell.
Ah, sí?
Sí.
Que et deies Toni sempre?
Toni sempre. No. Hi havia un moment que Toni...
Perdoneu.
No m'ho trepitgeu.
Va, que t'ho trepitgem.
Endavant, eh? S'ha de ser ràpid aquí, eh? Sí. Marc.
Marc, això és Àngels i Sants.
Antonio Dávila Júnior.
Antonio, això és... Això deu ser la Tramuntada?
No, Hospital Central. Hospital... Un episodi que vas fer, el 2003.
Ostres, sí, que feia, sí. Feia de... Clar, perquè feia de fill del Lluís Marc.
No, clar. Miquel i Jesús Masdeu.
Això és Àngels i Sants. Ai, Àngels i Sants, el mirall trencat.
Què diria aquella senyora?
El mirall trencat.
Però. Escolta, que feies dos personatges.
Feia dos personatges.
Però ets igual.
Perquè això era la... O sigui, hi va haver... Això és una... S'ho va inventar el Benet i Jornet perquè ell volia que tingués la gràcia de que, esclar, la senyora, la protagonista del mirall trencat, té un fill il·legítim amb un senyor. I llavors ell... volia que quan veiés el fill, perquè el fill ella decideix apadrinar-lo, quan veiés el fill li recordés constantment el pare.
Però clar, molt constantment.
Clar, però, bueno, però el pare també té una presència una mica anecdòtica, eh? No sé si eren els dos o tres primers capítols.
Bé, perfecte. Seguim amb aquest
test. Que ha sigut l'única vegada que m'he mort i he sortit als diaris.
Ah, sí?
Sí, el mirall trencat.
Molt bé. Toni, va.
Toni, estació d'enllaç.
Què més?
No me'n recordo. No. Però en veus, ja hi havia un altre Antonio. Vaig fer un altre personatge que es deia Toni. Antoni, que també que era... un poeta català amb una sèrie que es deia una coproducció catalano-francesa que es deia La Tramuntada.
Sí.
Le Grand Battre, en francès, que no tenia ni punyetera idea de francès, però, però la vaig fer.
I Jetlag. Jetlag vas fer de Toni.
Jetlag també vaig fer de Toni.
Això segons imdb.com, que és una pàgina... Bé, tu hi ets a l'imdb.
Sí, però no hi ha la foto, eh? L'he d'enviar. No,
has d'enviar la foto, aviam si la posen ja. Vinga, Bernat, anem acabant ja, Bernat.
Bernat, això és l'Arnau.
Val, perfecte. I ara vull que m'aclareixis una cosa, sisplau, que em té preocupat fa molta estona.
Vale.
Bambi.
Bambi, això és xatarra. Això és una pel·lícula que va dir...
Bambi?
Que va dir... No, era un... Era un no és ben bé el personatge de Walt Disney, eh? Era un sobrenom, com molt bé dius. És una pel·lícula que va dirigir el Félix Rotaeta i que vaig tenir el gust i el plaer de treballar amb la Carmen Maura.
Sí.
I que, bueno, hi havia altra gent, hi havia l'Àlex Casanovas, el Mario Gas, però aquests ja me'ls he anat trobant. Amb la Rosario, hi havia la Rosario Flores i jo feia un petit delinqüent que tenia aquest sobrenom, Bambi.
Molt bé. T'he de preguntar un parell de coses. La primera de totes, m'agradaria que expliquessis una altra de les teves anècdotes, i en aquest cas per defensar els actors, i deixem-ho clar, si us plau, sé que els nostres oients ho tenen claríssim, però ficció i realitat són diferents. Una cosa que a mi em costa encara avui en dia, però m'agradaria...
Et costa d'identificar.
A tu et va passar, vaig sentir en certa ocasió, una cosa, un tan greu, a l'estació dels catalans, els ferrocarrils catalans, al barri de Gràcia de Barcelona.
Sí, ho recordaré tota la vida.
Estació d'enllà, situem-ho, Toni, un estava personatge que tenia la sida.
Que tenia anticossos.
Que tenia anticossos.
No se li va desenvolupar mai la malaltia.
Què va passar?
Què va passar? Doncs que estava assegut en un banc, esperant el tren, enmig de com no sé quantes persones hi devia haver assegudes al banc i moltes d'altres detes perquè era el moment que arribava el tren. Doncs en aquell moment se'm va acostar un senyor somrient, em va clavar un cop de puny amistós a la barbeta, allò amicalment, sí. I em va dir, què? Ja t'has curat del sida?
Home, és que no es pot anar així pel món, no?
I es va quedar tan ample.
Sí, no?
Jo vaig quedar molt al·lucinat i li vaig dir, però què m'està dient? Què m'està dient? No, i ell feia el simpàtic, però per la sèrie, i jo, però vostè creu que m'ha de dir això, ara aquí? I esclar, tots els altres, els del costat del banc, clar, aleshores no hi havia ni tots aquests medicaments que hi ha ara, vull dir, era molt, no, molt estrany, em van mirar amb una cara d'al·lucinat, impressionant.
Escolta, Albert, tu encara no ens has explicat una cosa de la teva biografia, que en un moment, com la pel·lícula de Chatarra i la Carmen Maura es van creuar...
Però abans això teu, és que jo li he de fer una pregunta al Santi Ricard.
Bueno, digues.
Tu, és que l'havia de preguntar al Santi, si no em quedo tranquil. Per què els actors us feu petons a la boca entre vosaltres?
Mare de Déu, això forma part. No,
no
és veritat.
No tinc res a veure.
Això forma part del que anaves a explicar.
Ara, explica el Txell, si vols. Va.
No, sí. És que tenim oients que no ens els mereixem. A veure, vosaltres heu compartit també anys de ràdio.
Sí.
I hi ha oients que us escoltaven per una altra freqüència, com la Núria Jarbe Navarre, que ens diu, quina il·lusió més gran retrobar dos companys de ràdio doncs a través d'aquesta càmera web. Josep, a les bambalines del Cabaret Elèctric, diu: potser també ens topem pels carrers sabadellencs. Salut a tot l'equip. Doncs agraïm a la Núria que ens escolti ara i que us hagués escoltat també en altres emissores, en altres
mesures. És que el Santi, saps què ens passa? Eh que sí, Santi?
Què ens passa?
Som de llàgrima fàcil.
Sí, som, som persones de llàgrima fàcil i ens emocionem molt amb aquestes
coses. Ens posem a plorar ara. No, vam compartir un parell d'anys un programa que havia fet el Santi 5 anys a Ràdio Sabadell, que es deia Sí o Què, i m'ho vaig passar molt bé. I aquesta pregunta, per què us feu petons a la boca, els actors?
És una pregunta que ell tenia...
Formava part d'un qüestionari.
No, és una, no, això podem dir que és una obsessió de l'Albert.
Sí.
I és una pregunta que va fer a tots els actors que van venir, i he de dir que si van venir 30 o només dos li van dir que sí.
Sí.
I és clar, i a més es va estar a punt d'endur-se una cleca del Pep Cruz, que
aquí
és prou ali.
Vaig tenir molta por. Vaig tenir molta por.
Prou ali gros.
Però sort que no em vaig donar un petó a la boca del Pep Cruz, també vull dir.
Sí.
Doncs Albert Miralles, ho hem de deixar aquí. A més, es veu que fan anuncis, hi ha publicitat, amb la qual cosa no podem punxar la sèrie.
Bueno.
Demanem als oients que si us passeu ara a veure el zoo, demà obriu l'ordinador i us descarregueu el que queda de Cabaret Elèctric. I al Santi Ricard, molta merda o moltes gràcies, perquè no sé què dir-te, com que
gràcies,
tens un peu a la tele,
tot.
Un peu al teatre, a la tele més que merda, he de dir molta audiència.
Sí, això sí.
Doncs que vagi molt bé i quan facis tot això de la virtut amb les bèsties, els King Kongs i l'home,
i tot això,
tornes a venir cap aquí.
Doncs molt bé, molt
de gust.
Que vagi
molt bé, una abraçada.
Gràcies.